Després del fiasco del primer enviament de migrants a Albània, Giorgia Meloni ha aprovat un decret llei per intentar que no li torni a passar el mateix en futurs viatges. La nova llei de la primera ministra italiana pretén ampliar el nombre de països considerats segurs. El Tribunal Europeu va limitar a 7 els estats on es podia retornar els migrants amb seguretat per aquesta via, fet que deixa el pla de Meloni molt tocat. A l'espera de poder estudiar amb més deteniment el nou decret, tot indica que estem davant d'un xoc entre el govern de Meloni i els tribunals italians. En parlarem amb Francesco Olivo. És un periodista del diari La Stampa que explica que tot aquest embolic, en realitat, pot reforçar Meloni davant de molts italians.
Catalunya nit.
La comarca de més jove de Catalunya encara es pregunta qui és. El Lluçanès es va crear l'any passat i aquest cap de setmana el segon poble en nombre d'habitants ha votat sortir d'aquesta demarcació comarcal. La votació ha estat molt ajustada, això sí. L'alcalde d'Olost creu que s'ha de respectar aquest resultat i actuar en conseqüència. L'alcalde de Prats, en canvi, no ho veu gens bé.
En algun moment ens hem de tornar a trobar tots i decidir si el projecte Lluçanès pot ser sencer o, de moment, que continuï amb els municipis que ho tenen més clar. I jo crec que passa per aquí, per replantejar el projecte.
Replantejar-lo, no? És una cosa reivindicativa de fa molt de temps, que la feina és de sumar i no de baixar.
Estan augmentant els casos de gonorrea i clamídia. Catalunya és el territori de tot Espanya on més casos hi ha d'aquest dos tipus d'infeccions de transmissió sexual.
Si es fan més proves, es detecten més, tenim més casos, però també és veritat que pot haver un tractament més precoç i, per tant, podem tallar cadenes de transmissió. Més enllà de pensar doncs, que és un fenomen doncs, negatiu, ens ha de fer pensar que estem en el bon camí per poder tallar cadenes de transmissió.
El Càntic del Profeta és un llibre d'un escriptor irlandès que està tenint èxit a tot el món. És una obra que enganxa i angoixa profundament. Arriba avalat pel Premi Booker i per crítiques excel·lents a mitjans de tot el món. L'autor Paul Lynch serà avui al Catalunya Nit. Són les 10 i 2 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Giorgia Meloni insisteix. El govern italià ha aprovat un decret llei per blindar l'externalització de migrants i poder-los traslladar a països extracomunitaris. La setmana passada, un tribunal de Roma va obligar l'executiu a fer tornar el primer grup de migrants que havia traslladat en un centre d'Albània. La justícia italiana invalidava la mesura perquè dos dels països on s'hauria de tornar dos sol·licitants d'asil no són segurs. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Què fa el nou decret llei italià sobre migració ara?
Doncs de moment encara no coneixem la lletra petita, però segons explica el govern italià dona rang de llei a una mesura, a aquesta mesura aplicada després de l'acord amb Albània per traslladar aquests migrants sol·licitants d'asil fora de les fronteres comunitàries i estableix una llista d'un seguit de països anomenats segurs on es podrien repatriar migrants arribats a Itàlia sense tema per la seva integritat. Justament la magistrada del Tribunal de Roma, que va invalidar aquesta mesura la setmana passada, aquest trasllat d'un primer grup de migrants a Albània en aquesta no prova pilot, però sí primera mesura, es va emparar amb la justícia europea per aturar justament el possible enviament de dos migrants a Egipte i a Bangladesh en considerar-los països no segurs justament per aquests ciutadans. En tot cas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abans de l'aprovació d'aquest nou decret llei, ha dit que el mandat de les urnes és el que prevaldrà, malgrat els obstacles, diu que troba inicialment en la justícia italiana.
Els italians em van demanar que aturés la immigració il·legal i faré tot el possible per limitar la immigració il·legal massiva. Em sap greu que en un moment en què tota Europa mira amb interès el que fa Itàlia, nosaltres mateixos ens posem pals a les rodes. Però aquest és un problema que es resoldrà aviat.
Aquesta estratègia italiana no es limita simplement a Albània. A Itàlia i el govern Meloni està parlant amb molts països. Per exemple, justament avui, la primera ministra ha rebut a Roma l'emir de Qatar per abordar el pla d'inversió d'Itàlia a l'Àfrica per limitar justament l'arribada de migrants a Europa. I també avui mateix un dels partits de l'oposició, el moviment 5 Estrelles, ha denunciat el govern, el seu govern de Giorgia Meloni, davant del Tribunal de Comptes italià per possible delicte financer, diuen, pel cost, elevat cost que té el trasllat d'immigrants fora de les fronteres d'Itàlia. Es calcula, per exemple, que aquest grup de 16 persones que van portar o que van voler portar a Albània va costar uns 18.000 euros per persona, gairebé uns 300.000 en total, i diuen que són molts diners i que això s'hauria de mirar al Tribunal de Comptes.
Perfecte, moltes gràcies, Ignasi. Doncs de tot això en podem parlar ara amb una persona que ho segueix perquè és periodista, que viu a Roma, però que a més coneix també la nostra realitat perquè va ser corresponsal aquí també durant uns anys. És Francesco Olivo, periodista del diari La Stampa. Bona nit, Francesco, bona sera.
Bona nit, bona sera.
D'entrada, com s'està vivint aquí a Itàlia el que està passant amb aquest enviament fallit de migrants cap a Albània que han estat retornats?
Bueno, claramente Meloni era la medida estrella de Meloni y le ha costado mucho el fallo del Tribunal de Roma que cerró de momento la posibilidad de enviar inmigrantes extranjeros a los centros recién inaugurados. Así que digamos que ha abierto la antigua batalla que bueno, habíamos visto aquí durante muchos años, a la época de Berlusconi, de batalla política, también mediática, entre el poder judicial y la política, cosa que igual os suena también en España.
Sí, i tant. D'entrada, ara Meloni, ella insisteix que vol tirar endavant el seu pla amb un decret llei. Vostè creu que això pot funcionar, aquesta nova estratègia de Meloni?
Estamos esperando todavía de leer el texto del decreto, quizás mañana será publicado oficialmente, así que es pronto todavía dar una opinión sobre el texto, pero sí que lo que podemos decir a esta altura es que durante tres o cuatro días, todo el fin de semana y todo el lunes, los despachos jurídicos de Palazzo Chigi, que es la sede del gobierno italiano, han intentado buscar alguna fórmula para, digamos, ¿cómo se puede decir?, sortear el fallo del Tribunal de Roma. Sí. Así que hay un lío jurídico en este momento muy grande. Yo creo que el gobierno lo sabía, yo creo, estoy seguro, porque he hablado con muchos ministros y con mucha gente de las fuerzas, de los partidos, de la mayoría de Meloni. Claramente reconocían que la posibilidad de este tipo de fallo, de este tipo de bloqueo judicial, era una posibilidad muy concreta. Así que no ha sido una sorpresa, pero sí que ha sido una posibilidad para ella de hacer un poco la víctima, como es su costumbre, como es costumbre de muchos políticos, pero de Meloni en particular, en concreto, y así que ha, digamos, cambiado un poco el relato, ¿no? Diciendo yo quiero, ese es el mandato popular es de cerrar las fronteras o defender, como dicen ellos, las fronteras, y los jueces de izquierda me están obstaculando, están poniendo obstáculos a este diseño, que era un diseño aprobado por los italianos en las urnas, ¿no? Está un poco la dinámica a esta altura, es, digamos, un clásico enfrentamiento de la época populista, ¿no? Donde la idea del mandato popular parece más fuerte que la ley, que la Constitución, en este caso de la ley europea, ¿no? Porque el fallo del Tribunal de Roma se basa sobre una sentencia de la Corte Europea de Justicia. Así que, digamos, estamos en esta fase de enfrentamiento y que yo creo que va a seguir en los próximos días, porque no creo que un decreto pueda resolver una cuestión tan complicada, tan gorda.
Clar, i si ens mirem aquest decret europeu, realment hi ha molts pocs països que es considerin segurs per retornar els migrants, i a més no són els països de la majoria de llocs d'on provenen els migrants. Em veia de clars 7 països, però és que un d'ells és Albània, o sigui, el lloc on se'ls enviaria. Aleshores, en queden molt poquets. Si realment s'acaba... llegint com a solució l'europea, el que dicta aquest Tribunal Europeu, el Pla Meloni té molt poques possibilitats de funcionar, perquè no hi hauria cap país on enviar aquests migrants que arriben.
Sí, esto que es lo que están diciendo en el gobierno, que el problema no es solamente Albania con este fallo, sino que es la política migratoria en general y la política de devolver a migrantes, a inmigrantes a sus países, que ya es muy, ya lo sabemos en España también, más allá de Marruecos, es muy complicado, ¿no? Porque hay que tener acuerdos, pactos entre países, es muy complicado. Pero claro, un fallo de esta forma, digamos que para todas las posibilidades de imaginar también unas devoluciones en... a los países de proveniencia, ¿no? Así que yo creo que lo que pasa es que Europa tendrá a partir del 2026, creo, la reforma, el nuevo pacto migratorio, ¿no? Que se votó en el Consejo Europeo hace poco, que pero tiene su validez, digamos, desde 2026, ¿no? Así que esta será la manera, creo, que los gobiernos tendrán para solucionar la cosa, digamos, los límites que pone la justicia europea también, pero antes, digamos, 2025 será un año complicado, creo, de un año de conflicto entre justicia y política.
En aquest conflicte que tenim a la vista, mentre no canvi aquest marc europeu, com vostè deia, la justícia italiana és ferma, és a dir, suposo que funciona la separació de poders, ho estem veient, vostè parlava de jutges amb una visió més d'esquerra, com pot acabar aquest enfrontament? És a dir, si la normativa europea no ho permet, sembla que Meloni anirà picant contra una paret, o creu que trobarà una manera de sortir-se'n?
Yo creo que una manera se va a encontrar, una forma se va a encontrar a la italiana quizás, ¿no? Esta forma que tenemos aquí de solucionar las cosas haciendo un poco de ruido, empezando con un ruido, pero luego pactando quizás dietro la, ¿no? Por detrás de las cortinas, pero sí que hay un lío jurídico que de momento yo no veo una solución rápida. Yo veo una solución dentro de unos meses y hay que trobarla, hay que encontrarla sí o sí para Meloni, porque la medida esta de los centros en Albania ha sido demasiado debatida en España también, en toda Europa, para que un juez pueda cerrarla así sin más, ¿no? Así que yo creo que una forma se encontrará. Es claro que hay un problema también de financiación de estos centros, que son muy caros, y también los obispos italianos ayer criticaron muy duramente, en un sentido también económico, no solo humanitario, digamos, esta medida. Así que yo creo que de momento, yo diría que de momento la batalla de relato le funciona a Meloni, la batalla sobre la inmigración, porque así va Europa, ¿no? Lo hemos visto también ahora en España, que esto igual no era un gran tema, no era el tema principal de los debates, y ahora ha empezado a colar también ahí, ¿no? Así que yo creo que en el terreno, digamos, de la inmigración, la derecha siempre gana. Así que mejor para ella hablar de inmigración, enfrentarse sobre un tema de inmigración, que hablar de la ley de presupuestos que ahora está escribiendo el gobierno y que demuestra que no hay dinero para cumplir con las promesas electorales, por ejemplo, ¿no? Así que yo diría que es una parte, digamos, un juego, la parte del juego más sencilla para la derecha, que tiene un discurso muy que ha colado mucho en Italia y en Europa en general.
Per tant, i per acabar, malgrat que es podria veure com que Meloni ha fet el ridícul amb aquesta proposta que li han tombat enrere, sí, no sé si, malgrat tot, pot acabar enfortint-la políticament davant de la societat italiana.
Jo crec que sí, perquè és per a ella la prova que ella intenta fer coses, fer reformes i abordar el tema de l'immigració de forma molt contundente, como ha prometido en campaña electoral, y los jueces, los malos, y Europa se lo impiden. Así que yo creo que el relato está muy sencillo, muy claro, y encima añado para acabar que Salvini se enfrenta a un juicio sobre el tema de Open Arms, que en Cataluña conocéis seguramente muy bien. Está pendiente de la sentencia que será en diciembre. La última vista ha sido el viernes en Palermo, con todos los diputados y los senadores de la Liga en una plaza de Palermo a protestar contra los jueces. Así que todo se mezcla y yo diría que es un terreno que funciona y para la derecha viene mejor hablar de esto que todo el resto, que funciona muy menos.
Perquè,
mucho menos.
Per tant, la societat italiana diria que majoritàriament veuria amb bons ulls això d'enviar migrants a països tercers?
Sí, yo diría que sí. Hay sondeos, uno lo publicamos en La Stampa justo antes de ayer, donde hay una oposición fuerte, pero que es minoritaria. No, precisión, son los italianos contrarios, son más o menos una tercia parte, un 30%, 33%, así que todo el resto ve bien. Ma no es solo los italianos, no es tanto solamente los italianos que opinan así, porque el último Consejo Europeo ha demostrado que el tema interesa a muchos gobiernos, incluso gobierno de socialista o de izquierda.
Sí, efectivament. Doncs aquesta és la situació, com la veu Francesco Olivo, periodista del diari La Stampa. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit. Una abraçada.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Doncs passen 3 minuts d'un quart d'11 de la nit. Sens dubte, el debat sobre la migració és un dels més presents en els nostres dies, segurament juntament amb el de l'habitatge. A un extrem de l'espectre, destinar recursos per expulsar els migrants i que els tanquin, en tot cas, en centres fora de la Unió Europea. A l'altre extrem de l'espectre, dedicar els recursos a intentar acollir-los bé quan arriben. Aquest any, a la demarcació de Girona, s'està registrant un rècord en el nombre d'arribades d'infants i joves migrants que viatgen sols, segons les dades a què ha tingut accés aquest informatiu, el Catalunya Nit. Les entitats que els donen suport reclamen recursos per a l'acompanyament dels nens i majors de 18 anys, perquè quan hi ha recursos, diuen, se'n surten. És una informació des de Girona, de Núria Paraire.
Els que arriben són sobretot subsaharians, una tendència que també es veu a la resta de Catalunya. Girona fins a l'agost ha acollit gairebé 400 infants i joves sols, i es calcula que al tancar l'any la xifra superarà el rècord històric del 2018. Són dades de la DGAIA facilitades per la Fundació FEPA. Davant les reticències d'alguns municipis gironins per tenir centres de menors, Mohamed Ait Abu, de la Fundació CEPAIM, respon que se'ls ha d'acollir i que calen recursos per treballar per la convivència.
Y creo que para los municipios son reptas. Yo no creo que sea contra pues, las personas. Y si es contra las personas es muy grave porque están hablando de niños y niñas. Son servidores públicos. Han de estar a disposición del municipio acogidos o para acogerlos. Pero claro, hemos de hablar de recursos.
també acompanyen els nens que després de fer 18 anys estan en pisos compartits per estades temporals. Això els permet poder continuar amb el seu procés de formació. Pel Mohamed, donar-los recursos més enllà dels 18 anys és bàsic.
El conjunt d'Espanya està a 30 anys. Un jove emancipat, autònom, ara mateix està en 30 anys. Ells estem demanant a 11 de 8. Amb 18 anys ha de ser això, és com 12 anys de diferència.
El Josef Rafik Salim és un dels joves que viu en un d'aquests pisos compartits. Va arribar al Jazeera tot sol en pastera quan tenia 14 anys, ara en té 19. En aquests 5 anys, doncs, ha après català. S'ha tret l'ESO, un mòdul mitjà de manteniment naval. Està estudiant per treure's el títol de patró de pesca polivalent. Té el títol de patró d'embarcacions d'esbarjo, treballa a la nàutica de Palamós, al Baix Empordà, i s'ha tret el carnet de conduir.
Estic orgullós de mi mateix. A vegades dic, estic trist, però dic, hòstia, és un xaval que ha vingut, doncs, del mig del Marroc, que no parlava res, ni català ni castellà, ha estudiat, doncs, ha treballat, té amics d'aquí, s'ha integrat molt bé, tinc la nacionalitat espanyola, estic orgullós de mi mateix.
Segons les entitats, l'arribada de nenes o noies és residual.
Catalunya nit. Amb Manel Elias.
Una trentena de palestins han mort aquest matí, segons fonts mèdiques, al nord de Gaza, arran dels atacs israelians centrats en bona part al camp de Jabalia. L'operació contra aquesta àrea ha fet fins ara 640 morts en 17 dies. Un responsable del Comitè Internacional de la Creu Roja, Stephanie Heller, explica la situació.
Som a la ciutat de Gaza, on el patiment és inimaginable. Moltes famílies han perdut persones estimades, la seva llar, i cada dia tenen més por i estan més esgotades. Els forts combats i les ordres d'evacuació estan destrossant les comunitats. Mentre que alguns estan desesperats per marxar, molts no poden marxar.
Per tant, el govern israelià que no fluixa l'ofensiva després de la mort del líder de Hamas la setmana passada, malgrat les peticions internacionals per acordar un alto el foc, tampoc no aclareix els plans de la postguerra, però uns centenars de colons i de militants de l'extrema dreta, inclosos ministres i diputats, s'han reunit a prop de la frontera amb Gaza per pressionar amb un objectiu: recolonitzar la franja. La nostra corresponsal al Pròxim Orient, Roser Oliver Luivella, hi ha anat.
Són colons israelians ballant una cançó de les festes religioses del Sukkot. Sota el lema «Gaza és nostra per sempre», s'han reunit a tocar de la frontera amb la franja per reivindicar la construcció de nous assentaments i expulsar els gazians. Així ho explica Daniela Weiss, organitzadora de l'acte.
Fareu testimonis de com els jueus van a Gaza i com els àrabs desapareixen de Gaza.
Gaza, they lost.
Han perdut el seu dret d'estar en aquest lloc sagrat.
Holy place.
A la trobada hi han assistit també diputats i ministres del Partit Sionisme Religiós, del Likud i del Partit Poder Jueu, com el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir.
Per impulsar la migració, aquesta és la millor solució i la més moral. No ho fem per la força, però els diem, us donem la possibilitat d'anar a altres països. La terra d'Israel ens pertany a nosaltres.
Aquests colons extremistes consideren que aquestes terres pertanyen únicament i exclusivament als jueus, perquè així ho diu la Bíblia. Asseguren que són el poble escollit per Déu i que aquesta és la voluntat divina. I no es conformen amb colonitzar només Gaza, sinó que també volen construir assentaments al Líban. És el que desitja l'Eyal.
Aquí a Gaza i també al Líban és casa nostra. És casa nostra, la casa dels jueus. I això no va començar fa només 80 anys. Va començar, com he dit, fa 3.000 o 4.000 anys.
Somien en instal·lar-se a la franja abans que s'acabi l'any.
I mentrestant, al front del nord, l'exèrcit s'ha dedicat a destrossar el sistema financer de Hezbollah amb bombardejos a una trentena d'oficines bancàries libaneses des d'on, suposadament, operava la milícia. Vinculat a això, també ha matat a Damasc el responsable de transferències de l'organització amb un míssil dirigit contra el seu cotxe. A més, hi ha hagut altres atacs mortals a Beirut i al sud i a l'est del Líban. La Unió Europea denuncia el clima d'interferència i intimidació sense precedents promogut per Rússia en el referèndum d'ahir a Moldàvia, una consulta on la proposta d'adhesió d'aquest país a la Unió Europea s'ha imposat per un marge estretíssim d'un sol punt percentual. Xavier Vila.
La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, ha dit que Moldàvia ha triat Europa i ha aprofitat per condemnar implícitament el que des de Brussel·les qualifiquen d'activitats d'interferència i intimidació russes en el procés electoral.
Els ciutadans de Moldàvia han triat el seu futur. Han triat esperança, estabilitat, oportunitats. Han triat Europa. El Parlament Europeu condemna amb fermesa qualsevol activitat, interferències en les eleccions presidencials a Moldàvia i en el referèndum constitucional sobre la integració a la Unió Europea.
De l'escrutini electoral també se'n desprèn la victòria a la primera volta de l'actual presidenta moldava, l'europeista Maia Sandu, als comicis presidencials celebrats simultàniament al referèndum. Sandu s'haurà d'enfrontar ara al candidat prorrus en la segona volta prevista per el 3 de novembre.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Quatre minuts i arribarem a 2:15 de la nit. La primera reunió oficial entre el president Illa i Pedro Sánchez ja té data. Serà el 22 de novembre, dia que el cap de l'executiu espanyol posarà punt final a la ronda de contactes amb els presidents autonòmics. Ho farà sense haver-se reunit amb Isabel Díaz Ayuso, que avui ha confirmat que plantarà Sánchez. Àlex Giral Robert.
Sí, d'aquí un mes i un dia el president espanyol rebrà el català al complex de la Moncloa. Faltarà només una setmana per al Congrés Federal del PSOE i sobre la taula hi haurà temes com el finançament singular i les relacions Generalitat-Estat. Sánchez no podrà fer el mateix amb Ayuso. La presidenta madrilenya complirà la seva amenaça i no es presentarà aquest divendres a la cita amb Sánchez. Amb Sánchez, entre d'altres, per l'ofensiva del govern espanyol contra ella pel cas que afecta el seu nòvio. La resposta és del ministre Óscar Puente.
Llevo 5 anys soportando todo tipo de insidias y lo han hecho en todo momento para intentar emocionalmente destruirme.
Sánchez no tiene la culpa de que ella viva con un defraudador.
Ayuso ja va intentar que cap president popular es reunís amb Sánchez, però Feijó, que ara diu que entén que estigui enfadada, s'hi va oposar. En declaracions a Antena 3, el portaveu popular Borja Sémper ha fet paleses les discrepàncies internes.
Podemos entender que esa relación institucional esté absolutamente rota. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión para decirle al presidente del gobierno esto a la cara.
Illa, en un acte de la SECOT, ha carregat contra la decisió d'Ayuso.
Avui hem vist com una dirigent autonòmic es nega a reunir-se amb el màxim representant del govern d'Espanya. És una actitud, des del meu punt de vista, ho dic amb tanta claredat com respecte, irresponsable.
La parella d'Ayuso, per cert, ha anunciat que es querellarà contra Sánchez i el ministre Félix Bolaños per haver-se referit a ell com a delinqüent confés.
Pugna, per tant, entre els principals partits espanyols i també judicial, perquè ha fracassat l'últim intent del PP de vincular el PSOE amb la corrupció i el cas Coldo. El jutge de l'Audiència Nacional ha arxivat per falta de proves la querella que els populars van presentar la setmana passada per suposat finançament irregular. Ara són els socialistes els que denunciaran el PP per injúries i calúmnies. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Des del PSOE asseguren que es prenen la lluita contra la corrupció molt seriosament i que denunciaran el PP per defensar el seu bon nom. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama a Feijó que reflexione sobre la seva estratègia.
Las mentiras del PP contra el PSOE tienen las patas muy cortas. Unos días han durado en los tribunales. Yo espero que esto sirva para que el Partido Popular recapacite y se dé cuenta de que su estrategia de bulos y de fango y de mentiras y de querellas no lleva a ninguna parte.
Però al PP no es donen per al·ludits. De moment no n'ha parlat cap portaveu, però fons de la direcció sostenen que la seva obligació era denunciar anuncia fets coneguts, diuen, sobre els quals no hi havia una investigació judicial i celebren que l'Audiència Nacional s'haja mostrat disposada a actuar si apareixen noves proves. I és que el jutge Santiago Pedraz ha tombat la seva querella contra el PSOE amb l'argument que no es pot sostenir una acusació només amb una notícia i sense més indicis. Cal alguna cosa més, diu el magistrat, que fins i tot assenyala contradiccions en els denunciants. El PP es basava en un testimoni anònim recollit pel digital d'Objective que assegurava haver entregat 90.000 euros en efectiu a la seu socialista de Ferraz, ho feia en nom de l'empresari de la trama Coldo, suposadament a canvi que el govern espanyol facilités a un client seu una llicència per operar benzineres. És l'anomenat cas dels hidrocarburs, pel qual l'empresari Víctor d'Aldama ha estat enviat a presó i on s'ha acceptat el PP i Vox com a acusació popular.
I des d'aquest mateix estudi, des del matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras ha rebatut avui les crítiques dels seus opositors a la cursa per la presidència d'Esquerra. Un Junqueras a la defensiva ha replicat veus com les de Marta Rovira o Xavier Vendrell, que li han retret el seu paper l'octubre del 2017. Com ho ha rebatut Junqueras, Àlex?
Doncs sense aclarir si després de la DUI va pujar a Montserrat mentre el govern estava reunit al Palau de la Generalitat, Junqueras ha reivindicat la seva tasca en la recerca de suports internacionals.
El 27 d'octubre vaig estar fent la feina que em corresponia, en aquest cas concret, la feina d'intentar trobar tants suports com fos possible també en el terreny internacional. Potser està bé recordar que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, actual primer ministre polonès, està demanant una mediació entre Catalunya i Espanya, i aquest tipus de posicionaments no es van produir per casualitat.
I sobre les polèmiques actuacions de l'estructura B del partit, què n'ha dit?
Doncs se n'ha desvinculat del tot, tant ell com el seu entorn. Ha negat ser el cervell o haver estat el cas dels cartells contra els germans Maragall i també del ninot que simulava ser ell penjat d'un pont de Sant Vicenç dels Horts.
Ho desmenteixo absolutament, però és que no caldria que desmentís una cosa que és evident, que és impossible. Mm. I, per tant, no només és immoral, sinó que és molt poc racional.
A més, Junqueras ha rebutjat haver negociat amb Jaume Collboni l'entrada d'Esquerra al govern de Barcelona i de manera categòrica també ha desmentit que demanés al president Illa la continuïtat de càrrecs republicans al seu govern.
Parlo amb molta gent i la meva obligació és parlar amb molta gent, però jo no he pactat que ningú es quedi enlloc ni res, no ho he fet, ja està.
Junqueras ha obert la porta a reunir-se amb Marta Rovira, que li va retreure que des que ha tornat de l'exili només han coincidit 10 minuts a Cantallops.
I nova clatellada per la comarca més jove de Catalunya, el Lluçanès. La decisió d'Olost de marxar de la comarca un any i mig després d'haver-se creat reobre el debat sobre la viabilitat del projecte. Ara s'obre un període d'incertesa i de gestions llargues i complexes. Pel govern és una oportunitat per reflexionar. Olost, Nati Adell, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Nati, quin és ara l'escenari que s'obre?
Bé, la situació no és fàcil de gestionar. Primer perquè el resultat, que el consistori acatarà, ha dit, ha sigut molt ajustat, només 48 vots de diferència, i hi ha molta divisió al poble, un poble petit on tothom es coneix, i els tràmits, que seran carregosos, no serà pas d'avui per demà. Primer és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, i al final d'un llarg periple culminaria al Parlament en forma d'avantprojecte. L'alcalde Gil Salvans s'ha mostrat partidari de reformular el projecte mirant de trobar el màxim de suport de la resta de municipis de la comarca natural.
En algun moment ens hem de tornar a trobar tots i decidir si el projecte Lluçanès pot ser sencer o de moment que continuï amb els municipis que ho tenen més clar. I jo crec que passa per aquí, per replantejar el projecte.
El president del Consorci del Lluçanès, Jordi Bruch, que també és per ser alcalde de Prats, lamenta que la comarca perdi aquest segon municipi més gran, però avisa que no tiraran la tovallola i que continuaran treballant per garantir la viabilitat del projecte.
Replantejar-lo no és una cosa reivindicativa de fa molt de temps, que la feina és de sumar i no de baixar.
Per la seva banda, el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, demana calma i creu que amb un horitzó tan llarg tot està obert.
La possibilitat de plantejar-nos tot, no? És a dir, sense oblidar l'objectiu central, que és el de prestar els millors serveis públics a la ciutadania, doncs hem de veure com ho organitzem, no? I un camí llarg, un camí que encara tenim molts mesos per endavant.
Hem escoltat, per tant, la veu dels representants dels veïns, però què hi diuen els veïns, Nati?
Sí, 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 i hem trobat de tot, gent contenta amb el resultat i gent trista perquè creu que s'ha perdut una oportunitat d'or. I d'altres, que com no, esquiven els micròfons per allò que dèiem, no? Que tot se sap en un poble.
Una mica decebut, bueno, els pares i això potser els hi feia més gràcia ser del Lluçanès que del jovent. No sé què quedarà.
Tinc claríssim que sóc de la comarca del Lluçanès, però de la comarca del Lluçanès, no d'una cosa artificial que es va fer en 4 dies, gairebé amb nocturnitat i alevosia.
A mi em sembla bé,
sembla que està, que la gent ha votat per alguna cosa.
Jo crec que tant si és per ser d'Osona o de Lluçanès, poca varietat hi haurà.
Recordem que Lluçanès ja va néixer a peu coix, podríem dir, perquè 5 dels 13 municipis van demanar quedar fora. Ara han estat els veïns d'Olost els que volen despenjar-se, desmarcar-se'n, no perquè no se sentin de Lluçanès, com sentíem, sinó per la manera com s'ha fet tot plegat.
Molt bé, doncs ens ho has explicat molt bé. Moltes gràcies, Nati.
Adéu-siau a tothom.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Una de les propostes del govern de Pedro Sánchez podria quedar en no res a Catalunya. Es tracta del bo de lloguer jove. Un estudi de Fotocasa assegura que la gran majoria de pisos que s'ofereixen a Barcelona i al conjunt de Catalunya no compleixen els requisits per poder cobrar la prestació. Això ho haurem d'explicar bé. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quin és el problema? On està el problema?
Doncs mira, en els preus dels lloguers, segons el portal immobiliari, només un de cada 100 habitatges anunciats s'ajusta als preus màxims que estableixen com a condició en aquestes ajudes estatals. Per rebre el bo, el preu del lloguer no es pot superar els 600 euros per norma general, o en alguns casos, com en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb poblacions amb lloguers molt tensionants, són al límit, aquest és de 900 euros. Segons Fotocasa, la immensa majoria, pràcticament tots, els superen, tant al conjunt de Catalunya com en el cas concret de la ciutat de Barcelona. La situació és similar a la ciutat de Girona i, en canvi, a Tarragona i a Lleida sí que hi ha més oferta de pisos. Parlem dins d'aquest límit, parlem entre un 9 i un 10%.
Repassem en què consisteix aquesta ajuda.
Doncs mira, el bo de lloguer jove està en marxa des de fa 2 anys, és una ajuda mensual de 250 euros per a inquilins de fins a 35 anys i també ha de complir alguns requisits, com ara tenir uns ingressos que no superin els 21.600 euros anuals.
Molt bé, i ara afegim una altra informació que hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Almenys 36 escoles bressols privades de tot Catalunya s'han quedat sense la subvenció de 800 euros per alumne d'infantil 2. El Departament d'Educació assegura que ja hi està treballant per solucionar-ho, en Alfonso.
Els centres admeten que no van fer bé la tramitació, però que Educació no els va informar. Afecta 550 famílies que en alguns casos han portat les escoles als tribunals. Ho denuncia la portaveu de 4 escoles privades de Rubí, Ariadna Niubó.
Estem rebent queixes, estem rebent alguns amenaces de que ens portaran als tribunals, de que ells volen els diners, és igual d'on surtin, però creuen que som els responsables i ho hem de pagar. Llavors, nosaltres estem patint doncs, uns nervis, un malestar des de que sabem tot això i bueno, és un sin dormir.
Els centres afectats demanen que s'obri un procés extraordinari perquè les famílies puguin tramitar elles mateixes l'ajuda i cobrar-la.
Són les 10:37. Catalunya és la comunitat autònoma amb més casos de gonorrea i clamídia, dos tipus d'infeccions de transmissió sexual que no paren d'augmentar. Ho diu un informe de l'Institut Carlos III que avui ha fet públic el Ministeri de Sanitat, en Alfonso.
L'any passat a Catalunya es van detectar més de 13.000 positius de gonorrea amb una taxa d'incidència de 165 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa a la clamídia, se'n van detectar més de 15.000 casos, per tant, la taxa d'incidència va ser encara més alta, de 194 positius per cada 100.000 habitants. Rosa Mansilla, que és cap d'àrea de prevenció i atenció del VIH i les malalties de transmissió sexual de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, explica que aquí se'n detecten més casos perquè es fan més controls que en altres comunitats.
Si es fan més proves, es detecten més, tenim més casos, però també és veritat que pot haver un tractament més precoç i, per tant, podem tallar cadenes de transmissió. És a dir, aquestes xifres tan elevades a Catalunya, més enllà de pensar doncs, que és un fenomen doncs, negatiu, ens ha de fer pensar que estem en el bon camí per poder tallar cadenes de transmissió.
L'informe també revela que la majoria de positius per infeccions de transmissió sexual són homes i que la mitjana d'edat és de 31 anys. En els últims 2 anys, a Espanya, les infeccions per gonorrea han augmentat un 42% i les de sífilis un 24%.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Anna. Fem una pausa d'un minut i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Des de 6.000 euros, exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No,
i uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactant, sí, sí, impactant,
que ha caigut a la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols de líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Falten 4 minuts per arribar a 3:15 de la nit. Avui és 21 d'octubre i és el Dia Internacional dels Homes contra les Violències Masclistes. I una cinquantena de persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona coincidint amb aquesta data. Durant l'acte, la plataforma Xarxa 21 d'octubre ha interpel·lat directament els homes perquè lluitin contra aquesta xacra. Unitat Mòbil, Xavi Cussó i Maria Costa des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Bona nit.
Bona nit. Des d'aquí han sumat esforços l'entitat Xarxa 21 d'Homes i la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que un cop al mes es manifesten contra aquesta xacra. Els portaveus respectius de cada entitat, Josep Maria Lozano i Remei Sáez, han exigit als homes que s'impliquin en la lluita.
En el tema de violència masclista som els que hem originat aquesta estructura i, per tant, tenim un compromís, sortir del silenci, implicar-nos.
Perquè aquesta lluita no és només de les dones, és de tota la societat, i per això també des d'aquí fem una crida, no?, a la participació i a creure que això depèn de totes.
I precisament per això hi ha assistit en Jean-Pierre.
No sé, paternalista respecte a les dones, de dir, us apoyem perquè trobem que la vostra lluita és justa, sinó de dir, tenim la mateixa lluita. Nosaltres hem de canviar aquesta societat també per nosaltres. Hem a guanyar. Nosaltres guanyarem si aquesta societat canvia.
Durant l'acte s'ha fet una performance simbòlica amb sabates vermelles escampades per la plaça que simbolitzaven les víctimes dels crims masclistes.
I avui hem sabut que la Fiscalia demana 4 anys de presó per l'exdirector de Catalunya Ràdio i l'ACN, el periodista Saúl Gordillo, en una nova acusació per agressió sexual. Es tracta d'un altre cas que hauria passat la mateixa nit que el primer, pel qual ja està pendent de judici. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs, segons l'escrit de la Fiscalia, Gordillo hauria practicat sexe oral amb una treballadora del mitjà de comunicació que dirigia i a qui acompanyava a casa després d'un sopar i una festa de Nadal al desembre del 2022. Diu la Fiscalia que la noia anava molt beguda i no va donar el seu consentiment ni va poder reaccionar. A més de la presó, el Ministeri Públic vol que se l'inhabiliti durant 6 anys. Gordillo, que llavors era el director del mitjà digital El Principal, també està pendent de judici, acusat de fer tocaments aquella mateixa nit a una altra treballadora. En aquest cas, la Fiscalia li demana 9.000 euros de multa i 3 anys d'inhabilitació. La seva defensa assegura que els tocaments van ser consentits i que així ho demostren les gravacions de les càmeres de videovigilància a les quals el jutge instructor no ha fet cas.
Catalunya nit.
El conseller d'Empresa, Miquel Samper, rebutja de ple l'OPA del BBVA sobre el Sabadell.
I és que Samper creu que perjudicarà la proximitat del banc amb el teixit de petites i mitjanes empreses que hi ha a Catalunya.
El nostre suport perquè les coses surtin bé i perquè aquesta proximitat que sempre ens heu donat
doncs us quedeu aquí i que aquesta OPA no fructifiqui.
Ho ha dit davant d'economistes i directius del Sabadell durant la presentació de l'anuari de la petita i mitjana empresa de la patronal Pimec, que també s'ha mostrat contrària a l'operació.
Molt bé, moltes gràcies, Carme. Podem explicar també que hi ha molt baixa ocupació en els busos directes entre Reus i Barcelona que s'han activat avui per reforçar el pla alternatiu mentre dura el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Un dels problemes que s'han trobat els usuaris és que el trajecte dura gairebé més que l'alternativa en tren. Tarragona, Ricard Boigas.
L'esperada ampliació del servei de bus directe entre Reus i Barcelona ha punxat. En els primers 3 autocars d'aquest matí només s'han registrat 4 usuaris. Hem parlat amb l'únic passatger que ha pujat al primer, el que ha sortit a 6:45 del matí de Reus. És el Pedro Caro. S'ha queixat de la falta d'informació i de la durada del trajecte. Mentre que els busos que surten de Tarragona fan el trajecte en Barcelona en poc més d'una hora perquè passen per la C32, els que surten de Reus van per la P7 i tarden molt més.
Des de les 6 de Tarragona ni han arribat a les 7:15 a plaça Espanya. Nosaltres hem sortit a les 6:15 de Reus i arribem a les 8:06 a Diagonal Maia Cristina. Pues, algú es pot fer perquè no té massa lògica, saps? Que si vols oferir un servei que la gent te'l demani i te'l sol·liciti i Tarragona veus que en una hora i pico t'ho fas i aquí, diguem, 2 hores, o el fas atractiu o així no te l'agafarà ningú.
Des de la plataforma Dignitat a les Vies demanaran ajustos en els horaris i el trajecte per fer més competitiva aquesta alternativa.
Catalunya Nit, amb Manel Elías.
Ahí me tenéis, vuestro protagonista. El yo del título soy yo. Soy un payaso tocapelotas e histriónico, arrogante, bocazas, frívolo. ¿Por dónde inicia uno el relato de su propia vida? Crecí creyendo que era...
Yo Adicto ha guanyat la primera competició nacional de sèries del Serializados Fest de Barcelona, la producció de Disney sobre la vida del periodista Javier Giner. En vam parlar aquí amb ell, amb aquella entrevista que podeu trobar a la nostra pàgina web. Aquella sèrie, interpretada per Oriol Pla, s'endú el premi a millor sèrie. Celeste, el de millor direcció, i 18, el de millor interpretació en la competició internacional, ha guanyat Pressure Point, tot això el mateix dia que es presentava Secrets.
I familien kender hinandens hjerter, kender hinandens sove, i kender hinandens ømme punkter.
És la nova sèrie del protagonista de Borgen, que avui ha parlat, amb qui ha parlat avui el nostre company Marc Garriga. Marc, bona nit.
Bona nit.
De què va aquesta nova sèrie?
Secrets és una sèrie danesa, com Borgen, que confronta la vida de dos germans que viuen físicament a prop, però moralment i espiritualment molt allunyats, amb l'objectiu de mostrar com la vida pot ser meravellosa i terrible al mateix temps. Sentiments que també es poden concentrar en un mateix personatge, com ens explicava Pilou Asbeck.
I'm happy to be here, but I'm still hungover. So,
em sento feliç de ser aquí, però alhora tinc ressaca. Per tant, pots viure emocions diferents alhora, però no pots mostrar-les. Només una en cada moment, perquè si són contradictòries, pots confondre el públic i no entendran el personatge. I si no entenen el personatge, no entendran la història. I si no entenen la història, marxaran a consultar el seu iPhone o el que sigui.
They'll let go, and they want to go on their iPhone or something.
Asbeck, conegut també pel paper d'Euron Greyjoy a Joc de Trons, concreta per què el protagonista de Secrets o el de Borgen el connecten més amb el públic que no pas els de les superproduccions de Hollywood en què ha participat.
First of all, because this is some three-dimensional.
Per començar, perquè aquests són personatges tridimensionals i Aquaman interpretava un dolent unidimensional. Són pel·lícules que necessiten blancs i negres, el dolent i l'heroi. El personatge de Mads a Secrets és una de les raons per les quals decideixo ser actor. Són personatges que busques tota la vida. Les produccions de Hollywood són divertides, paguen les factures, m'encanten, són part de la meva vida, però sóc actor per sèries com Secrets.
I love acting is because of Secrets.
Aquest va ser un dels motius de l'èxit de Borgen, també diu.
I don't think you can plan or you can hope for.
No crec que es pugui planificar o esperar un èxit concret. Una sèrie ha d'explicar alguna cosa que sigui personal i rellevant per a un mateix per a passar 7 anys de la teva vida produint-la. En Borgen teníem 0 ambició que s'exportaria internacionalment. Només volíem explicar una bona història i com més local era, com més escandinava, més transcendia a altres països.
En definitiva, agraeix la seva carrera internacional perquè ajuda a que avui posem el focus en aquesta sèrie danesa, però defensa que a Europa s'expliquen millors històries que no pas allà, on tot són seqüeles i spin-offs, i finalment reclama que Hollywood el vegi aviat en papers que no siguin de dolent, després d'enfrontar-se a Aquaman a la segona pel·lícula d'aquest superheroi de DC i ser la némesi de Sylvester Stallone a Samaritan.
Moltes gràcies, Marc. Doncs passem d'un festival de sèries a un de cine.
Con el racionamiento de los bienes de consumo ocurrido en España con la victoria de Franco, 1939, y en la reconstrucción de los...
Aquesta és la pel·lícula La Marsellesa de los Borrachos, dirigida per Pablo Gil, que recupera els himnes antifranquistes perduts a través del viatge que van fer uns antropòlegs italians per Espanya el 1961 per gravar cançons populars de resistència. El film, una producció catalana, s'ha presentat avui al Festival de Valladolid i allà hi tenim la Montse Pujol. Bona nit.
Bona nit. Dos viatges, un el de l'Espanya franquista del 1961 i l'altre el 2022. Són l'eix vertebrador de la primera pel·lícula dirigida per Pablo Gil, que ha volgut amb aquest relat recuperar els himnes revolucionaris que van sobreviure a la censura i a la repressió franquista. En declaracions a Catalunya Ràdio, Pablo Gil ha explicat què el va portar a explicar aquesta història.
Tenia aquest interès d'investigar esta època, de buscar un arxivo sonoro que nos pudiese hablar de otra manera de este tiempo de la historia y cómo habías llegado hasta aquí. Y encontré este libro y en el prólogo del cancionero había una nota que decía: cuando volvimos a Turín, con tantas horas de grabación y tantas fotografías, pudimos confeccionar el libro. A partir de ahí se me encendió la idea de cuáles son esas grabaciones, dónde están esas grabaciones.
Pablo Gil ha afegit que no volia fer una pel·lícula només sobre el passat, sinó dotar l'arxiu d'una nova vida musical, per tal que aquelles cançons del passat tinguessin una nova interpretació, i per això va veure que necessitava el d'una nova generació de músics.
Se contamos pues con músicos como María Arnal, Nacho Vegas, Amorante en Euskal Herria, Falla y Aznobo en Galicia, La Ronda de Motilleja en Guadalajara, que eran gente que trabajaban sobre el folclore ya, ¿no? Que ya hacían estas prácticas de recuperación tradicional y que aparte también lo vinculaban a cierta praxis política, ¿no? Que tenían esta también dimensión poco activista en su propia carrera musical.
Emilio Jona, de 92 anys, és el protagonista d'aquesta història perquè és l'únic testimoni viu de la travessa del 1961 i és ell qui, 60 anys després, recorre les parts d'aquell viatge.
N'hem parlat aquí diverses vegades al Catalunya Nit i continua encallat l'acord entre administracions signat ara fa 10 mesos per comprar i rehabilitar la Casa Balmanya, l'immoble que el president Francesc Macià tenia al Carràs, al Segrià. L'Ajuntament denuncia que el propietari ara n'ha duplicat el preu de venda. Lleida, Júlia Albacar.
L'acord signat el 22 de desembre passat contemplava pagar 120.000 euros per comprar la casa, però ara el preu s'enfila als 250.000. Una xifra que l'Ajuntament es nega a pagar. Gerard Companys, l'alcalde del Carràs.
Nosaltres el que volem és mantindre-la, però tampoc pagar qualsevol preu per lo que és la casa, que està en un estat lamentable.
De moment, l'Ajuntament aposta per seguir negociant, tot i que no tanca la porta a l'expropiació, que és l'opció que reclamen des de la plataforma Salvem Cal Macià. Ferran Dalmau és el portaveu.
Però el fet d'obrir el procés d'expropiació potser sí que fa que el propietari doncs entri en raó, no?, i baixi una mica del burro.
Així ho traslladaran demà en una trobada telemàtica prevista amb la nova consellera de Cultura, Sonia Hernández, a qui faran saber que si no hi ha avenços es tornaran a mobilitzar.
Set minuts i arribarem a les 11 de la nit. Ni que estiguéssim aquí fent notícies fins a les 4 de la matinada, ens passaria el que ens passa sempre, i és que tot no ens hi cap. La nostra feina consisteix en triar, i sempre en volem posar exemples d'això. Per exemple, avui què no m'ha explicat, Marta Cristià?
Doncs mira, avui de nou tornem a parlar de problemes en empreses, de problemes laborals, podríem dir, però molt entre cometes, a vegades. Si la setmana passada us parlàvem d'una treballadora del Regne Unit que havia demandat a la companyia on treballava per assetjament del seu cap, en forma de pràctiques com ara negar-li la salutació diàriament a la feina, avui marxem a França. Allà, el nostre protagonista, el jove Loan Letton, ha denunciat a la premsa, nosaltres ho hem llegit a la publicació Le Parisien, que l'han acomiadat per enviar un GIF.
Ostres,
sí, un GIF,
havia de ser un GIF molt bèstia.
No creguis, era en un grup de xat de la feina a través del servei de missatgeria Teams, que representa que aquí només has de parlar de coses molt laborals, no?
Exacte, sí.
Recordem, jo crec que potser tothom ho sap, però per si de cas, que un GIF és aquests fragments de vídeo petitons que traiem de pel·lícules, de sèries, fins i tot d'algun vídeo casolà, no? Sí. I que després es poden penjar a les xarxes socials, es poden enviar per WhatsApp.
Exacte.
Bé, el Loan treballava a Concentrix, que és una empresa que té centres de trucades al nord de París. I deixat en qüestió, al seu cap els estava comunicant una mala notícia. Però, mira, deixem que t'ho expliqui ell mateix.
A veure.
Le jour où j'ai utilisé ce GIF, donc le 26 septembre 2024...
El dia que vaig utilitzar aquest GIF va ser el 26 de setembre d'aquest any. Hi havia una comunicació del nostre cap de servei. Era una conversa per dir-nos que hi hauria un retard en el pagament dels salaris el mateix dia que havien d'ingressar les nòmines. La gent es va començar a posar nerviosa, a indignar-se. Hi havia qui deia que llavors hauria de triar entre fer benzina o comprar menjar. Per relaxar l'ambient, vaig decidir utilitzar el GIF de Homer Simpson que s'amaga rere uns arbustos. El meu cap no va apreciar gens aquesta publicació. Em va agafar per banda i em va dir que el meu missatge no era professional i que, per tant, tenia l'obligació de comunicar-ho a recursos humans.
La comunicació no era professional i que, per conseqüent, ella era obligada de lo remontar al servei RH.
El temps present, aquest GIF o no?
No.
No, jo t'he de dir que l'he utilitzat força vegades, però ves en coses que m'han fet com un punt de vergonya, sí. No? Que una mala notícia com aquesta, que potser hagués utilitzat el típic que et tires per la finestra o que sí. Et penges en paper de vàter, no?
Sí, però quin jefe més dur, no? Quin cap més
sí,
dur.
Sí, no, molt, molt dur, i l'empresa més no ha volgut parlar amb els mitjans de comunicació, només ha dit que els acomiadaments que han fet han estat tots pel Bornarà, en general, reglaments en vigor. Com et pots imaginar, el treballador no hi està d'acord, ell pensava que ara és una manera més de comunicació i que això ho podies fer servir doncs, des d'un Teams en un xat familiar.
Clar, veurem què passa. Esperem que no li passi res greu, home, no n'hi ha per tant.
Jo a partir d'ara estic d'anar més en compte amb els GIFs que t'envio a tu.
No, jo no denunciaria mai, al contrari. Ja em fan gràcia. Bé, fem una pausa i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Des de 6.000 euros, exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Deixa't abduir pel festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs xarlatans, petits espectacles, atraccions mecàniques, jocs per tota la família, alienígenes i tota mena de fenòmens.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, el 26 i 27 d'octubre a Santa Coloma de Gramenet.
Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
Catalunya Nit.
Hem anat enllaçant paraules i ja tinc aquí l'Olga Clapés. Quina una ens en portes avui?
Doncs mira, sovint al Departament d'Assessorament podríem dir que tenim trending topics, perquè hi ha temes recurrents i avui són les redundàncies, segur. Ens han trobat moltes repeticions innecessàries d'informació. Mira, hem començat amb una dona que van acomiadar perquè va penjar a les xarxes socials vídeos ballant mentre estava de baixa per una operació de galindons als peus. I resulta que de galindons només en podem tenir els peus. Clar. Per tant, economitzem el llenguatge i diem que estava de baixa per una intervenció de galindons. Hem continuat amb un senyor que tenia 65 anys d'edat, una expressió que es fa servir molt i que és totalment innecessària. Simplifiquem-la i només amb els anys, sense l'edat. També hem trobat un home que va ser molt difícil de detenir perquè no tenia antecedents previs, però és que tots els antecedents són previs, per tant, sí. Fora els previs. I acabem amb un judici que durant molts anys ja es parlava del desenllaç final, i tots els desenllaços són finals, perquè si no fossin finals serien l'inici o el desenvolupament de la història, allò, el nus, i no el final. I ara sortiré d'aquí i me n'aniré a fora, amb un somriure als llavis, i ja t'he colat dos. Exacte, sortir a fora sí. I somriure als llavis.
Jo ho faré curt, doncs. Moltíssimes gràcies, Olga Clapés. Fins
demà.
Bona
nit.
Les senyals les captem força clarament, però millor que ens ho expliqui la Gemma Puig. Bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs sí, és aquesta cançó dels Pets que es diu Està plovent, i l'he agafat
per les dues coses. Una, perquè plourà, no tot el dia, però sí a la tarda, i per d'on són els pets, de Tarragona, no?, i de Constantí. I tot aquest sector del Camp de Tarragona és on podrà ploure amb més intensitat a la tarda. Al matí no plourà gairebé enlloc, només en algun punt del Pirineu, però sí que tindrem un matí ja amb cel força nuvolat, i serà a la tarda quan tindrem aquests ruixats que començaran cap al Prepirineu, es desplaçaran cap a la Catalunya Central i aniran baixant cap al Camp de Tarragona i l'Ebre. I en aquest sector de les comarques de Tarragona és on pot ploure amb més intensitat i, per tant, ho pot fer amb una miqueta més de ganes. Tot això farà que demà baixi una mica la temperatura.
Ostres, Gemma, això d'avui ha sigut doble pirueta. És a dir,
sí,
la lletra i el lloc del grup,
miqueta,
tot combinat.
Millor, no siguessin sigut ben bé de Constantí, però és les comarques de Tarragona.
Bueno, ja ho anirem afinant, ja ho anirem afinant. Ostres, això ja és un nivell elevat, eh? Moltíssimes gràcies. Fins demà, Gemma.
Apa, fins demà.
Però em vull mullar.